Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? La diòcesi de Girona és la diòcesi catalana que més col·labora en el Domum després de la de Barcelona. Avui en parlarem amb el delegat de missions del Bisbat de Girona, mossèn Ricard Serrà, arran del dia del Domum que se celebra aquest cap de setmana a totes les parròquies. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Diumenge mundial de les missions. Domum. Ai de mi si no anunciés l'Evangeli. En la jornada mundial de les missions que celebrem aquest diumenge, he recordat aquesta expressió de l'apòstol Sant Pau, el gran missioner i evangelitzador. N'he fet memòria tot pensant en la multitud de missioners i missioneres que, urgits per la necessitat d'evangelitzar tothom, han deixat famílies, amics, països d'origen, comoditats, per anar on han descobert o se'ls ha indicat que calia el seu testimoniatge. Podem posar rostre a aquests missioners i missioneres. En coneixem alguns i hem escoltat la seva experiència quan retornen per un temps a descansar, a veure la família o a formar-se millor. Aquest devessall de generositat per evangelitzar certament que ha donat molt de fruit. Avui, les esglésies dels països de missió en molts indrets són un exemple de vitalitat, de testimoniatge evangèlic, de creixement responsable. Mossèn Joan Soler, missioner al Togo, ens explicava en una reunió de capellans ordenats els darrers anys que a la seva parròquia les celebracions eren ben vives i festives, amb moltíssima participació, i que en el catecumenat es preparen durant 2 anys més de 1.000 nois i noies i adults per esdevenir cristians. Ens parlava de l'interès per una formació continuada, de la responsabilitat de les comunitats dels poblats amb els seus catequistes. Provocaven nosaltres una sana enveja. Tanmateix, també ens parlava de les moltes necessitats materials que tenen per mantenir les institucions de formació, d'acollida i d'ajuda. La majoria d'institucions de vida consagrada tenen vocacions a les esglésies de països de missió i no a la nostra societat nord-occidental, amb el que això significa de vitalitat eclesial. És un fet constatable que, en aquests moments, preveres dels països als quals des d'aquí es varen enviar sembradors de l'Evangeli han arribat a nosaltres per servir-nos pastoralment a causa de la manca de preveres. Això mateix succeeix amb els seminaristes. Els bisbes d'aquí hem de demanar ajuda als bisbes d'aquestes esglésies. Tanmateix, cal continuar enviant missioners i missioneres. Cal sostenir els que encara hi són i exerceixen la missió amb gran entrega, però que pateixen mancances materials per acollir, ajudar, guarir, predicar i celebrar els sagraments. En termes econòmics, podríem dir que la inversió en persones i béns que s'ha fet durant molts anys a molts països ara rendeix a les nostres esglésies d'Europa. La raó més profunda és la comunió eclesial i l'urgència d'oferir la proposta i els dons de Jesús a tothom. El Papa Francesc, en el seu missatge en ocasió de la Jornada Mundial de les Missions, ens escriu: la missió no és proselitisme o mera estratègia. La missió és part de la gramàtica de la fe. És quelcom imprescindible per a aquells que escolten la veu de l'Evangeli que murmura: vine i ves. Qui segueix Crist es converteix necessàriament en missioner i sap que Jesús camina amb ell, parla amb ell, respira amb ell. Percep que Jesús viu en ell enmig de la tasca missionera. La missió és una passió per Jesús, però alhora una passió pel seu poble. Avui, la missió s'enfronta al repte de respectar la necessitat de tots els pobles, de partir de les seves pròpies arrels i salvaguardar els valors de les cultures respectives, perquè l'Evangeli de Jesús és llum i força transformadora per les cultures. Cal recordar, doncs, que tots hem d'esdevenir missioners en el nostre entorn proper i en la nostra diòcesi. Però aquesta jornada ens ajuda a valorar, a donar gràcies i a col·laborar amb tots els que han estat enviats a altres països, els nostres missioners i missioneres. Ells i elles hi són representant-nos també a nosaltres. Hi són en nom meu i en nom teu. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'actualitat ens la porta Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. Què tal?
Girona va ser la segona diòcesi catalana que més diners va recollir l'any 2014 per la Jornada Mundial de les Missions, després de Barcelona.
La diòcesi de Girona va recollir un total de 130.000 euros a la jornada del Domun de l'any passat. Es tracta de la col·lecta que més diners aporta a l'activitat missionera en una jornada universal de pregària i col·laboració amb la tasca evangelitzadora dels missioners i missioneres. La diòcesi de Girona té en aquest moment 43 missioners, 32 dones i 11 homes. Es tracta de preveres diocesans, religioses i religiosos que duen a terme la seva tasca humanitària i evangelitzadora a Amèrica, Àfrica i Àsia. Durant aquest mes, les parròquies recolliran els fons destinats a l'activitat missionera i el Bisbat de Girona els enviarà íntegrament a les obres missionals pontifícies de Madrid. I serà el Vaticà qui assignarà els diners recaptats per cada país a les regions amb més necessitats missioneres.
Aquest dilluns es va celebrar al Santuari del Collell la 50a edició de la trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de Lourdes.
L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes va celebrar dilluns la seva tradicional trobada d'infermers i brancadiers de la nostra diòcesi al Santuari de la Mare de Déu del Collell. Mig miler de persones van participar a la trobada. A 2:15 del migdia, el bisbe Francesc va presidir la celebració de l'Eucaristia, concelebrada amb el conciliari de l'Hospitalitat, mossèn Joan Baborés. La trobada es va completar amb actuacions musicals i un dinar de germanor a l'hostatgeria del santuari.
El bisbe Francesc va presidir dilluns la missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
A la missa que es va celebrar dilluns a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona, el bisbe Francesc Pardo va demanar que la Mare de Déu del Pilar concedeixi als fidels fortalesa en la fe, seguretat en l'esperança i constància en la caritat. S'hi van aplegar més de 200 feligresos, entre ells també autoritats locals de la demarcació de Girona.
Comença el taller de creixement personal per a joves a partir de 15 anys.
La Delegació Episcopal de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona ha organitzat un cicle de sessions dirigides a joves que té per objectiu el creixement personal a través de la gestió de les emocions. El taller ha començat aquest divendres i consta de 6 sessions que es duran a terme un divendres al mes al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, a càrrec del psicòleg Joan Maria Bobet i el terapeuta Josep González. L'objectiu del curs és que els assistents explorin les seves relacions quotidianes per conèixer i gestionar millor el seu interior emocional.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit, escoltar el punt de vista que ens porta aquesta setmana Carles Ros, que és secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles.
Hola, què tal?
Molt bé, quan vulguis.
La guerra de Síria ens ofereix testimonis del que estan vivint els cristians d'aquella església d'Orient. A internet se'n poden trobar molts. A YouTube es pot escoltar una conferència de la Mireille Alfarà, una noia síria, catòlica de ritus oriental, que porta un temps vivint a Barcelona i que no pot tornar al seu país. La Mireia ens explica com a Síria avui hi ha cristians que juguen la vida per anar a missa i rebre la comunió. També com han quedat milers de temples destruïts i que quan poden recuperar un territori van a fer una eucaristia enmig de les runes de l'església. També com hi ha catòlics que es casen en aquestes esglésies en runes. Tot això succeeix en zones dominades per jihadistes que es pensen que es guanyen el cel matant cristians, o que creuen que quan tallen el cap d'un infidel és la mà de Déu que actua. Em sembla que hi ha moltes semblances amb el que va passar a l'origen del cristianisme, que va créixer regat amb la sang de milers de màrtirs. Estic segur que el futur del cristianisme en aquest nostre món globalitzat dependrà molt del que està passant avui a Síria o a Iraq. I mentrestant, els cristians d'aquí no podem restar tebis com els cristians de l'Odissea que esmenta el llibre de l'Apocalipsi. Hem de compadir-nos d'aquests cristians que pateixen. Com? Com ho podem fer? Proposo tres maneres. Resant per ells de tot cor, ajudant econòmicament, per exemple, a través de donatius a la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada, i col·laborant en l'acolliment de refugiats al nostre país. Que tingueu un bon diumenge.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Des de fa dies escoltem en el nostre programa aquest anunci, que és el del Domun. Ens recorda que aquest diumenge celebrem la Jornada Mundial de les Missions. Benvingut, mossèn Ricard Sarrà.
Gràcies, bon dia.
Mossèn Ricard Sarrà és el delegat de missions del Bisbat de Girona. Aquesta jornada només serveix per recollir diners, mossèn Ricard?
No. Principalment és crear consciència en la gent de que la missió és un deure important de cada cristià. I dintre de tot això hi ha la part d'ajuda econòmica i tot plegat, perquè, és clar, la missió també necessita d'uns mitjans per poder fer l'activitat que porten a terme els missioners. Però l'important és crear consciència a la gent i ajudar els missioners amb la nostra pregària i, a la vegada, pensar que cada cristià, des del baptisme, és missioner. I no pot oblidar aquest deure que té, perquè l'Església és missionera o no és missionera.
L'any passat, Ricard, es van recollir 130.000 euros. No sé si és molt o poc en aquesta campanya.
Mira, de fet, és la dintre de les diòcesis de Catalunya és la segona diòcesi després de Barcelona. Que, esclar, que va baixant una mica, degut una mica la situació que viu la gent, però, tot i això, jo crec que la gent és molt generosa. I això convertit després amb els diners, amb la moneda del país allà on te van dedicat aquests diners, es multiplica i es triplica. I encara que sigui poc, tot això té un valor important per als missioners i per la gent que en rep l'ajuda.
Recordem a tots els nostres oïdors que aquest cap de setmana hi ha la col·lecta del Domun. Tots els diners que vagin a parar a la safata aniran a parar a les missions. De què se'n fan d'aquests diners?
Mira, el procés és... Les diòcesis recullen les col·lectes aquestes i llavors això va a Madrid, a la Delegació Nacional. I la Delegació Nacional després allà, des de Roma, li diuen on ha d'enviar aquests diners, a quines diòcesis i a quins països. O sigui que aquests diners van directament allà on han d'anar.
Quants missioners hi ha? De gironins? Quants missioners gironins de la diòcesi de Girona que fan de missioners? Que són
més
missioners.
O menys, ara devem tenir uns 50 i una mica més, perquè, és clar tenim la comptabilitat que això pugi i baixa, perquè, esclar, hi ha molta gent que hi porta molts anys, i en la llista que tenim de missioners ja n'hi ha que potser no hi són, o hi són amb prou feines, perquè n'hi ha que, nascuts de l'any 1920, que potser aquests ja no hi són. Llavors, clar, s'ha anat disminuint la... Hi ha més religiosos que pas pròpiament capellans, pròpiament dit, perquè de capellans diocesans actualment en queden tres. Queden dos a l'Àfrica, l'Albert Font a Moçambic, en Joan Solés a Togo i l'Esteve Pusterrats a Perú.
I els tenim... altres que són religiosos.
Tots els altres són religiosos i
nascuts
religioses.
A la diòcesi de Girona.
Sí, nascuts a la diòcesi de Girona. D'aquell temps que a Girona érem, érem cap a 40 o 50 capellans missioners.
I ara havia... només n'hi ha 3.
Ara només n'hi ha 3. Bueno, en tenim dos que s'hi han volgut quedar, que s'hi han de... Tenim l'Agustí Lloret i en Joan Alzina, que aquests encara que no hi són, aparentment, però el seu testimoni segueix vigent en allà.
Sí, sí, el record històric.
El record històric, almenys el d'en Joan Alzina, encara es manté molt, molt viu en allà a Xile, no? I és un testimoni molt viu.
La darrera vocació de missioner seria en Joan Soler, de la diòcesi de Girona.
Del que ha marxat, sí. Sí. És l'últim.
Les ONGs són competència o no? Ho dic perquè abans, si un volia anar al tercer món a ajudar, s'havia de fer missioner. Ara, en canvi, hi ha doncs, altres organitzacions no governamentals, Metges Sense Fronteres, sense sí. anar més lluny. No?
Sí, sí, sí.
Que ajuden també a aquesta vocació que un pot sentir, la de ser missioner, la d'ajudar a l'altre.
Sí, sí, també és un aspecte. El que passa que a vegades...
Més que ser missioner, ajudar l'altre. Perquè
és ajudar l'altre.
En tot cas, és anar a anunciar la paraula de Déu, no?
Però, sí.
Però
sí.
En el sentit d'anar a ajudar els altres, ja no fa falta ser missioner per l'Església, sinó que agafen una ONG i ja està.
Però hi ha un assumpte, i és el que a l'hora del conflicte el missioner s'hi queda. Quan hi ha conflicte, les ONGs fumen el camp, marxen. Mm. Aquesta és la diferència que hi ha, perquè el missioner... És una entrega de previda que fa. La major part, diríem, dels missioners que tenim ja porten molts anys i anys, i han anat per un temps, però llavors resulta que queden enganxats en allà i diuen, no, perquè tenim, per exemple, en aquí el cas de l'Albert Font, que porta cap a 40 o 50 anys a l'Àfrica, i per ell Àfrica és el seu país, és la seva terra, és el seu lloc. I, per tant, doncs ell, la seva vida, jo vull morir allà. Jo, la meva vida és aquella gent d'allà. És a dir, un es fa un amb la gent d'allà, que és diferent d'una ONG que va per un temps determinat, per un programa, per un... En canvi, el missioner hi va, entrega la seva vida al servei de la gent sense cap... Tenim el cas, per exemple, d'en Frigola, que ja porta 50 anys també allà, que sembla que l'any que ve... El Níger. Que vol tornar a venir cap aquí l'any que ve, però ha estat 50 anys en allà.
Perquè quina feina fan els missioners? A part de predicar l'Evangeli?
Primer de tot és atendre la gent a les seves necessitats bàsiques. A partir del que són, del que necessiten, de... Perquè abans de donar-los a conèixer l'Evangeli, hem de tenir en compte quina situació viu la gent. I donar-los mitjans perquè puguin sortir d'aquella situació en què es troben i que, sobretot, jo crec que és important ajudar-los a que són persones, primer de tot. I com a persones, doncs, necessiten tenir una sèrie d'elements per viure dignament. I mentre aquests mitjans no els atinguin, llavors són incapaços d'acollir el missatge. Encara que a vegades, dintre de tot el que ells fan... la seva activitat, la seva generositat, la forma com s'ajuden entre ells, és dir-los, bueno, tot això és l'Evangeli que viviu, encara que no ho sabeu, no? Viuen l'Evangeli sense saber què ho és. Llavors, és ajudar-los a descobrir que, que el que estan fent de solidaritat entre ells és el que l'Evangeli, fi de comptes, ens diu i ens ensenya, i a partir d'aquí anar descobrint una mica que Jesucrist no és un personatge... estrany, sinó que és quelcom important a la seva vida.
Hi ha zones que encara no coneixen Jesús?
Sí, i sobretot a l'Àfrica ja és més difícil perquè hi ha més barreja d'altres religions antigues i llavors això costa molt més i el procés també és molt més llarg.
Vostè parlava que, bé, tots som missioners. Tenim aquesta vocació, o hauríem de tenir aquesta vocació.
Sí.
No només a l'Àfrica, sinó, per exemple, a Girona, a la Costa Brava, al Maresme.
Sí.
Això en som conscients?
Jo em penso que no. Em penso que no, perquè si en fóssim conscients, les nostres parròquies serien diferents. Serien diferents perquè cadascú s'adonaria de que té una missió dintre de la parròquia, dintre de l'Església, dintre de la diòcesi, i que, per tant, com a batejat, ha de portar el que té. Té una sèrie de dons i qualitats que els ha de posar al servei de la comunitat. I, per tant, no conformar-se només en dir, bueno, jo ja vaig a missa cada diumenge, jo ja vaig a combregar, ja faig el que puc, però s'ha d'integrar la persona dintre del treball de l'Església i assumir-ne la responsabilitat d'acord amb el que ell pot donar.
En l'actualitat són més de 12.000 missioners nascuts a l'estat espanyol,
sí.
Dels quals 11 són homes i 32 dones. Aquí les dones ens guanyen sempre.
Sí.
En el servei als altres,
sí.
També les comunitats religioses també passa el mateix.
Les comunitats religioses sí, tenen més dones que homes, sí.
Mossèn Ricard, què hem de fer perquè hi hagi més missioners, més vocacions de missioners?
Jo crec que, primer de tot, és a nivell de la família. La base és una mica el que s'està treballant ara actualment en el sínode de la família, que és la base, i és a la família on la persona ha de rebre, ha de viure la seva fe, a nivell, ha de rebre aquesta ajuda dels pares i d'això és a nivell de la família, i descobrir la seva vocació cristiana. I d'aquí llavors hi ha tot un procés. En la mesura que aquesta persona va descobrint el sentit i el valor de la vida de la fe, que és un do, i aquest do el mereix i en serà mereixedor en la mesura que ho comparteixi amb els altres, anirà descobrint també aquest valor. De fet, jo, coneixem una mica l'experiència de l'Agustí Cassú, el germà Agustí Cassú, que la vocació, ell no tenia vocació de missioner, no? Sinó que a partir del superior que va dir que necessitava missioners, diu, jo m'hi porto, però diguem, si serà. Va anar a fer l'experiència d'un parell o tres de mesos allà a Barquer, i quan va tornar, diu, no, jo he descobert la meva vocació, que el senyor em crida per aquí. Ara ha tornat, de fet, no?, perquè està delicat de salut, però va descobrir la seva vocació d'aquesta manera, no? A través de la crida del superior, del que sigui, el senyor se serveix de moltes maneres.
Molt bé, Ricard. Doncs hem parlat amb mossèn Ricard Serrà, que és delegat episcopal de Missions. Aquest diumenge, dia del Domun, tots els diners que es recullin a les parròquies aniran a parar a sufragar les despeses dels missioners. Gràcies, mossèn Ricard.
A vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
El bisbe francès presideix aquest diumenge, dia 18, l'entrada del nou rector de Roses, mossèn Josep Puig. Serà el decurs de la missa a l'església parroquial, que es portarà a terme a les 11 del matí. També aquest diumenge, 14a trobada de Cant Coral de Caldes de Malavella, a les 6 de la tarda a l'església parroquial, amb la participació de la coral del GIG de Girona, la coral germanó empordanesa de Figueres i la de Cantaires de Caldes. També se celebra aquest diumenge una nova entrada de rector, en aquest cas el de Calella, mossèn Josep Gispert, a les 7 de la tarda, missa a l'església parroquial, presidida també pel bisbe Francesc. Precisament, parlant del nostre bisbe Francesc, el dilluns se celebra el seu 7è aniversari de l'ordenació episcopal com a bisbe de Girona. A les 9 presidirà ell mateix la litúrgia de les hores i la missa conventual a la catedral de Girona. Moltes felicitats. Dilluns també se celebra el recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'església del Sagrat Cor de Girona. Adoració al Santíssim, meditació i confessions. Dijous que ve, dia 22, conferència de Francesc Torralba, l'alegria d'educar. És una conferència organitzada per la Delegació Episcopal d'Ensenyament del Bisbat de Girona i per l'Espai de Reflexió de Docents Cristians. Serà a 6:45 de la tarda al casal Bisbe Cartanyà de Girona i assistirà el bisbe Francesc. Tenim a l'altre costat de la via telefònica el doctor Francesc Torralba, precisament perquè ens parlim d'aquesta conferència, l'alegria d'educar. Francesc Torralba, gràcies per estar amb nosaltres aquí a Església Viva.
Bon dia, què tal?
L'alegria d'educar, què intentaràs explicar en aquesta ponència?
Doncs bàsicament em sentaré a pensar la finalitat de la pràctica educativa. Generalment els professors estem moltes hores a l'aula i ens preocupa molt el com, el mètode, la didàctica, però intentaré reflexionar sobre el per a què, la finalitat, la raó de ser d'aquesta pràctica i tot allò de noble i de valuós que porta la societat humana.
Parla'ns una mica de com veus en aquests mateixos moments el paper de l'educador en la societat que vivim, sobretot amb els alumnes. Com ho veus actualment?
A veure, generalment, que jo vaig gairebé cada setmana a una escola o un institut i, per descomptat, a la universitat, dibuixem l'educació com una tasca difícil, gairebé resistent, gairebé com una espècie de lluita contra el món, allò que un filòsof va dir, l'escola contra el món. Però jo crec que l'hem d'enfocar d'una altra manera. Jo crec que l'hem d'enfocar com la gran ocasió per donar allò que nosaltres hem après els que ara comencen a viure i a les generacions que comencen a desenvolupar-se. Difícil, sempre ho ha estat, però tenim més recursos que mai, tenim més instruments tecnològics que mai, disposem, com mai havíem disposat, d'unes estructures, d'uns espais, d'unes biblioteques, d'una xarxa que mai havíem tingut, i per tant és veritat, hi ha unes dificultats i obstacles que hem de superar i hem de saber transcendir, però d'altra banda tenim uns recursos, un potencial i una formació en els mestres que no havíem tingut mai.
Els pares som conscients de la importància que tenen els educadors amb els nostres fills? Ho dic perquè moltes vegades sempre es posa, quan hi ha un conflicte, a vegades els pares es posen al costat del fill, no?
Sí, en termes generals no. O sigui, en termes generals hi ha un descrèdit i un poc reconeixement o una manca de reconeixement molt gran, tant a nivell social, econòmic també, com polític, de la figura de l'educador, de la figura del mestre, especialment en els països mediterranis. No és el mateix als països nòrdics ni tan sols als països centroeuropeus. I les famílies, doncs, en molts casos deleguen la seva funció i responsabilitat educativa a l'escola. A vegades fins i tot dimiteixen en massa i llavors esperen, doncs, que l'escola faci el miracle. I això és una forma inadequada d'afrontar el tema. Altres, en canvi, reconeixen que sense la feina de l'educador, de l'escola, del mestre, del tutor, es veurien completament desemparats i completament orfes. Per tant, és una feina de corresponsabilitat, de treball mutu, d'ajuda mútua, i a la vegada també que demana sintonia, molt diàleg entre els agents màximament implicats en l'educació, que són la família d'una banda i l'escola de l'altra. Després hi ha un munt d'agents que també intervenen en un segon pla, però família i escola han d'anar molt unides, s'han de sentir molt corresponsables i han d'estar molt protegides en aquesta feina d'educar els que ara estan naixent i les generacions futures.
Per què creus que un docent, per ell, educar és una alegria?
Doncs bàsicament perquè pot aportar, pot donar, pot alliberar allò que ell ha après i alliberar aquells coneixements, sabers, destreses, habilitats que ell ha après al llarg de la seva vida i a través dels textos a persones que els desconeixen. I jo relaciono directament l'alegria amb la donació. Una persona, doncs, experimenta aquesta alegria, experimenta fins i tot sentit quan pot aportar quelcom en el conjunt de la societat. Si allò que aporta, a més, que veu que és útil, que és valuós, que fa créixer els altres, l'experiència és molt positiva.
Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 18 d'octubre. Ho fem amb mossèn Josep Caselles, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Benvingut, Josep.
Hola.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge està tret del capítol 10 de Sant Marc, versets del 35 al 45. Jesús acaba d'anunciar per tercera vegada la seva passió i la seva mort. Mentre ell parla de morir, els deixebles Jaume i Joan pensen a viure bé al costat d'ell quan es manifesti com a Messies triomfant i demanen a Jesús que faci que això sigui possible. Jesús no està per somnis de grandeses. Diu a Jaume i a Joan que compartiran el seu sofriment i la seva mort i que pertoca a Déu Pare donar als seus servidors el salari corresponent. Compartir el seu sofriment i imitar la seva actitud de servei fins a donar la vida és el que Jesús anuncia i demana als seus seguidors. La veritable grandesa no es troba pujant, accedint a més poder i tenint més honors, sinó baixant, més ben dit, abaixant-se per servir els altres, rentant-los als peus i estant disposat a donar la vida per ells com fa Jesús. Els missioners i les missioneres, és bo de recordar-ho avui, que és el Domun, han fet de la seva vida un servei als altres per ajudar-los a abandonar falsos somnis de grandeses i a trobar aquell que ens ensenya on hi ha la veritable grandesa, que és Jesucrist, el servidor de tots i el que dona la seva vida per tots.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.